la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 200 des dels nostres inicis i 16 d'aquesta sisena temporada. El que ens resta d'hora per parlar de cine i escoltar les seves bandes sonores. Com ja és tradició, el darrer programa de l'any ens serveix per fer memòria de tot el que ha donat de si i elaborar una llista amb les millors produccions. L'elaboració d'aquesta llista no es fa el darrer dia de l'any mentre ens mengem els raïms, sinó que és un treball continu. I com ja podeu imaginar, tampoc és una forma de dir que unes produccions són millors que d'altres, sinó, sobretot, una forma de recomanar-vos aquelles pel·lícules que no us hauríeu de perdre per res del món. Per culpa de la pandèmia, multitud de projectes i pel·lícules han vist retardades les seves dates d'estrena. I estic pensant en una que possiblement hauria d'estar en aquest rànquing i no hi és, ja que en el moment de l'escriptura del guió d'aquest programa encara no s'ha estrenat. Em refereixo a la nova versió de West Side Story sota les ordres de Steven Spielberg, però ja tindrem temps per parlar-vos d'elles. Abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, endavant!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Que la seva aparença de miniatura senzilla i delicada no us porti errors. Petit Maman és una pel·lícula descomunal, una de les experiències més transformadores que ens ha ofert el cine en els darrers temps. El talent de Celine Kiama per atrapar la sensibilitat infantil ja ens havia quedat clara amb els seus primers films i la seva labor en el guió de La vida de Calabacín, producció de l'any 2016. A Petit Mamó, la realitzadora va un pas més enllà. Imagina altres camins per l'expressió de l'afecte d'una filla per la seva mare arran de la trobada impossible entre ambdues quan tenen la mateixa edat. A la trama, Nelly té 8 anys i acaba de perdre la seva àvia. Mentre ajuda els seus pares a buidar la casa on la seva mare va créixer, explora intrigada el bosc que l'envolta i on la seva mare jugava de petita. Allà, Nelly coneix una altra nena de la seva edat i la immediata connexió entre les dues dona pas a una preciosa amistat. Juntes, construeixen una cabanya en el bosc i entre jocs i confidències desvetllaran un fascinant secret. L'espanyol Rodrigo Cortés es rodeja d'un elenc internacional per signar una apassionada carta d'amor a l'ofici de l'actor i la capacitat de les arts per oferir una mica de llum en temps de profunda obscuritat. El amor en su lugar ens situa en el mes de gener de 1942, quan 400.000 jueus de tota Polònia porten més d'un any confinats pels nazis en un petit gueto enmig de la ciutat. Fora del mur, la vida continua endavant. Dintre d'ell, els seus habitants lluiten per sobreviure. Però ni un alt mur de maons aconsegueix parar la creació d'un grup d'actors jueus que en una gelada nit d'hivern interpreta una comèdia musical en el Teatre Fèmina. Els espectadors riuen i s'emocionen davant una història d'amor, oblidant per un moment la seva difícil situació. Entre bambolines, els actors s'enfronten a un dilema de vida o mort davant la possibilitat de portar a termini una fugida després de la funció. El gueto de Varsovia, durant la Segona Guerra Mundial, ha estat escenari d'infinitat de novel·les i pel·lícules de tots els estils i èpoques, però les vessants dramàtiques i humanes de la tragèdia resulten tan inabastables que sempre sembla haver un lloc per un relat més, amb angles, tons i personatges que semblin nous.
All I ever dreamed is useless when life is without you. All I ever reached is fruitless when I'm not beside you. All I ever hunger to tell you fate. If you don't care, all I ever conquered is meaningless if you're not there.
I do not need the sun.
Expert en combats que forgen llegendes, Ridley Scott era l'home adequat per portar al cine el que va ser un dels últims judicis per combat de la França medieval del segle XIV. A més de les seves emblemàtiques obres de ciència-ficció, el veterà director també s'ha fet un lloc en el gènere històric. Amb El último duelo torna a una edat mitjana plena de sang i fang que també ha sabut retratar en altres ocasions. La pel·lícula està basada en la història real de dos bons amics que combaten a mort per recuperar la seva reputació. L'honorable cavaller John de Carouche, interpretat per Matt Damon, desafia a Jacques Legris, Adam Driver, després de que la seva esposa, Marguerite, li ha declarat que Legris l'ha violat. Tota aquesta situació culmina en l'últim duel legal a França. Matt Damon resulta convincent com un cavaller amb mala fortuna que sent com l'heroi tractat de forma injusta en la seva pròpia odissea. Per altra banda, Driver està absolutament enlluernador en el seu paper d'un home amb dificultats per mantenir-se lleial al seu estimat amic, quan la política s'interposa entre ells.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Narrativament parlant, Mas és un drama d'una única localització amb quatre actors que succeeix en temps real. El director i guionista, Frank Kranz, insisteix en que el guió és original i no una adaptació d'una obra teatral. Es tracta d'un film pensat pel lluïment actoral i el quartet de protagonistes és excel·lent. La proposta cinematogràfica d'un director novell sempre suposa un risc, una proposta molt ben construïda en termes de posada en escena e intensitat dramàtica pel seu director, tot i que planteja un tema difícil e incòmode. Anys després d'un tràgic tiroteig escolar, els pares d'una de les víctimes fatals, Jay i Gail, es reuneixen cara a cara amb els pares del perpetrador que va assassinar el seu fill, Linda i Richard, en una habitació d'una església. L'intenció de la reunió, segons ells, és sanar d'aquesta tràgica experiència on les dues parelles van perdre els seus fills, però a mesura que avança el metratge, la reunió pren un nou camí quan les velles ferides tornen a obrir-se.
Thank you.
Dune va arribar a les sales de cine espanyoles el passat 17 de setembre i ho va fer rodejada de grans crítiques que l'assenyalaven com a una de les pel·lícules de l'any i gairebé una obra mestra. La nova pel·lícula de Denis Villeneuve, protagonitzada per Timothée Chalamet, és una impoluta e intensa adaptació de la primera part de la novel·la de Frank Herbert entre Star Wars i El Señor de los Anillos, i és que Dune va ser concebuda com un projecte de dues pel·lícules. El que podem veure actualment és la primera de les parts i encara que no ha estat confirmada, hi hauria d'haver una segona. És per això que moltes veus crítiques no els hi ha agradat que es tracti d'una història inacabada. La narració de Villeneuve és clàssica i tremendament efectiva i es recolza molt en el que és el seu punt més fort, l'aclaparador imaginari visual, construït no només amb uns fantàstics efectes especials, sinó també amb tot el que té a veure amb la caracterització, vestuari, perruqueria i maquillatge dels diversos personatges. No hem d'oblidar-nos de l'espectacle sonor creat per Hans Zimmer amb tambors tribals i crits aguts que recorden el seu treball a Gladiator.
Thank you.
La peor persona del mundo, pel·lícula del noruec Joachim Trier, va tenir el seu debut el passat mes d'octubre a la secció oficial de la 60a Setmana Internacional de Cine de Valladolid. La pel·lícula es va estrenar mundialment al passat Festival de Cine de Cannes, on la seva actriu protagonista, Renata Reinsve, va rebre el premi a millor actriu. A la cinta, l'actriu comparteix protagonisme amb Anders Danielsen-Lai. Els dos actors ja havien treballat junts a les ordres de Trier a Oslo 31 d'agosto. Herbert Nordrum i Maria Grazia de Meo completen el repartiment. A la trama de la pel·lícula, Julie està a punt de complir 30 anys i la seva vida és un desastre. En plena crisi existencial, sent que ha malgastat el seu talent, mentre que el seu xicot, Axel, un exitós escriptor de novel·la gràfica i més gran que ella, l'està pressionant per construir una vida estable. Una nit, Julie es cola en una festa i coneix a Eivind, un noi encantador amb el que connecta ràpidament. Al poc temps, trenca amb Axel i es veu embolicada en una nova relació, desitjant que la vida prengui un nou rumb. Ben aviat se n'adonarà que algunes eleccions vitals estan per sobre d'ella.
I said goodbye to me, I looked in the mirror, then I began to cry. I leave my things behind for all to see and hope that she will understand why. Ending the game is like changing the name of your favorite song. Step out of rhyme for the very first time, and the song is gone. There's nothing left to say, I'll pack up my memories, then I'll walk away. I hope I'm doing right, but by tonight the horse and coach will be on his way.
La llanterna màgica. 6 anys al teu costat.
Si hi ha alguna cosa que tenen en comú els personatges, homes i dones del cine d'Eithir Boyain, és que són lluitadors, o si es prefereix, rebels. S'entesten en millorar a qualsevol preu el món en el que els ha tocat viure. Això porta la directora inevitablement a abordar temes que desperten passions trobades. En el cas de Maixabel, el terrorisme d'ETA, i com superar el dolor que ha causat. La proposta de la cinta de propiciar trobades entre víctimes i assassins no sembla fàcil d'assimilar en un principi, tot i que està avalada per la realitat. No ens oblidem que la principal promotora d'aquesta producció ha estat Maixabel Lasa, vídua del polític assassinat Juan María Jáuregui. El guió, coescrit per Boyain, juntament amb Isa Campo, s'endinsa en els personatges mostrant com evolucionen els seus sentiments i la seva forma de pensar i actuar. Un objectiu que s'aconsegueix gràcies al talent de Blanca Portillo, Luis Tosar i Urko Olazábal. Boyain demostra un domini magistral del seu ofici en la que, sens dubte, és fins al moment la seva pel·lícula més rodona. doblement premiada a la Biennale de Venècia, aquesta darrera creació del genial escriptor i director italià Paolo Sorrentino és una ofrena a la seva adolescència. Fue la mano de Dios està produïda per Netflix i The Apartment amb música de Lele Marchitelli, que ja havia treballat amb Sorrentino a La Gran Bellezza i El Nuevo Papa. L'extraordinària fotografia ha estat a càrrec de Daria D'Antonio. La producció va ser estrenada el 3 de desembre a les sales de cine i el 15 a la plataforma de pagament. L'oscaritzat guionista i director presenta la història d'un noi, Fabietto Schizza, interpretat per Filippo Scotti, en un turbulent Nàpols dels anys 80. A Fue la mano de Dios hi ha un lloc per algunes sorpreses com l'arribada del llegendari futbolista Diego Armando Maradona i per una tragèdia igual d'imprevista. El destí interpreta el seu paper, l'alegria i la desgràcia s'entrellacen i el futur de Fabietto comença a rodar. Sorrentino torna a la ciutat que el va veure néixer per explicar la seva història més personal. Un relat sobre el destí i la família, els esports i el cine, l'amor i la pèrdua. S'han complert 25 anys des de que Fernando León de Aranoa ens regalés Família, producció de l'any 1996, una de les òperes primes més enlluernadores que ha conegut el cine espanyol. Ara el director torna a brillar en la seva nova producció, El buen patrón, on Aranoa recupera el seu millor pols després del relatiu fracàs de Loving Pablo. D'aquesta recupera el que va ser més salvatge de la funció, un Javier Bardem magistral que per tercera vegada es posa a les ordres del cineasta que li va brindar un dels papers més contundents de la seva brillant carrera, interpretant a Santa a Los lunes al sol. I si en aquella ocasió li va tocar donar vida al drama de l'atur, aquí s'endinsa en la pell d'un personatge que representa l'altra cara de la moneda, Julio Blanco, el propietari d'una empresa de balances que és capaç de realitzar els actes més amorals per tal de salvaguardar la seva bona reputació. Carismàtic, amb gran facilitat de paraula i resolutiu, Blanco exerceix un tracte paternalista i aparentment protector sobre els seus treballadors, però els seus favors, en realitat, acaben sent cobrats amb uns interessos de vegada massa cars.
Jordi Terrades, la llanterna màgica.
26 anys després de que Hideaki Anno comencés tot aquest embolic amb la fonamental Neon Genesis Evangelion i nou des de que s'estrenés el tercer títol d'una promesa tetralogia de reinici i tancament, la quarta pel·lícula de l'anomenat Reveal of Evangelion arriba a Occident davant l'atenta mirada d'un públic ansiós i amb motius per celebrar-ho. Evangelion 3.0 més 1.01, Twice Upon a Time, aplega tots els elements que han fet d'aquesta saga un pilar fonamental del món de l'anime. Aquesta suposada aventura d'adolescents que comandaven robots gegants no és sinó una complexa amalgama de turmentats personatges, tenebroses teories existencialistes i simbolisme judeocristià, amb el que Anno ens ha anat explicant el complicat que va ser per a ell superar una primera depressió, el dolorós de les recaigudes i ara la serenitat d'una ment que sent finalment sana.
傷つくことだった
Yusuke Hamasaki És un cineasta japonès de gran format i fructífera creativitat. Aquest any també ha presentat a Berlín, amb èxit, La ruleta de la fortuna i la fantasia, que es van dur al Gran Premi del Jurat. Les seves obres, de llarga durada, es prenen el temps necessari per ubicar a cadascun dels seus protagonistes. Les situacions on els sentiments personals i el passat com un llast que impedeix un avançament cap al futur afecten de forma diferent a cada personatge i l'espectador juga a tenir empatia amb un per tot seguit dirigir la seva mirada cap a un altre en el transcurs de la pel·lícula. Drive My Car segueix aquesta dinàmica, una adaptació d'un relat de Haruki Murakami de gairebé 3 hores de durada. Un cine pausat i una escriptura d'una superba elegància. La pel·lícula convida l'espectador a omplir els silencis i a completar les mirades dels protagonistes. Segons avança la seva filmografia, Yusuke Hamasaki s'està convertint en el successor més proper i legítim del cine d'Ingmar Bergman. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest darrer programa de l'any, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, bona sortida i entrada d'any i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.